Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujadó. Esquerra vol rebaixar les penes del delicte de malversació fins a un màxim de 3 anys de presó i 4 d'inhabilitació quan no hi hagi ànim de lucre personal ni de tercers. L'esmena presentada pels republicans en la reforma del Codi Penal busca evitar les penes de presó per als encausats de l'1 d'octubre, revertint la modificació introduïda pel PP després de la consulta del 9-N. La portaveu del partit, Marta Vilalta, ha assegurat en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que si l'esmena prospera, l'organització del referèndum d'autodeterminació i l'acció exterior de la Generalitat quedarien despenalitzades.
Perquè efectivament ni van apropiar-se de fons públics, ni van enriquir-se de forma personal o a uns tercers, i tampoc van utilitzar recursos públics per fer-los servir per a usos privats, que són aquells delictes que considerem que han d'estar penats.
El govern espanyol ha rebut la proposta des de punts de vista discrepants. Des d'Unides Podem veuen amb bons ulls l'esmena presentada per Esquerra, mentre que els socialistes en volen estudiar les possibles conseqüències per evitar que l'ús irregular de fons públics pugui quedar impune. Més notícies en format breu. Una vicepresidenta del Parlament Europeu i 4 càrrecs més de l'Eurocambra han estat detinguts en relació amb un possible cas de suborn per part de Qatar. El país sembla que buscaria influir a les decisions del Parlament Europeu a canvi de regals i quantitats importants de diners. Ja són 6 els promotors que aspiren a instal·lar molins de vent a la zona del Golf de Roses. Aquests 6 projectes estan pendents que el govern aprovi, el govern central els aprovi de manera imminent el nou pla d'ordenació d'espais marítims i que confirmi al cap de Creus que hi pot haver aerogeneradors. Als 4 projectes ja coneguts, aquestes últimes setmanes se n'hi han afegit 2 més. D'una banda l'Empordà, de l'empresa Capital Energy, i de l'altra el Creus de Ferrovial. Tots dos plantegen un parc amb 34 molins i una potència prevista de 510 megawatts, la meitat d'energia eòlica que, segons la Generalitat, hauria de generar a Catalunya l'any 2030. 6 propostes abans de saber si la zona és viable, una situació demencial i absurda, segons explica el doctor en biologia i membre de la plataforma Stock Macro Parc Eòlic, Ferran Vallespinós.
Que hi hagin conselleres que siguin profètiques i que tinguin més coneixement i que abans d'haver fet l'avaluació d'impacte ambiental ja diguin que allò és magnífic, sense haver estudiat els efectes sobre els cetacis, les aus, la productivitat de la zona, etc. Jo m'admiro. Com pot ser tan gosarada la gent que té responsabilitats?
Una funcionària de presons ha estat detinguda per introduir i distribuir drogues en centres penitenciaris catalans, com el de Puig de les Basses o Lledoners. La dona col·laborava amb 2 reclusos més que gestionaven la compra de droga i l'entraven a la presó amb la seva complicitat. I la població de lluç a la costa catalana està en una situació crítica i si no es prenen mesures urgents, la seva pesca deixarà de ser rendible. Així ho conclou l'estudi dels estocs de pesca catalans que ha fet l'ICATMAR i al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. Laura Requesens és una de les coordinadores del projecte.
La tendència és tan negativa que pot arribar a un punt que, diguéssim, no que l'espècie s'extingeixi, perquè això no, però que ja no sigui rentable econòmicament. Els pescadors ja capturin tan pocs que no els hi surti a compte.
Nous capítols de les conegudes sèries d'anime Sakura, la caçadora de cartes o el detectiu Conan són algunes de les estrenes més destacades que el canal Super 3 oferirà durant el primer trimestre de l'any vinent. Altres novetats seran també les pel·lícules My Hero Academia i Els Guardians de la Nit, El Tren Infinit. El canal de televisió i plataforma de vídeo La Carta TV3 per al públic infantil ha anunciat aquestes novetats coincidint amb la 28a edició del Saló de Manga, que estarà obert fins diumenge al recinte de Gran Via de l'Hospitalet de la Fira. I en esports, l'Argentina i Croàcia disputaran una de les semifinals del Mundial de Futbol. Els dos partits de quarts de final s'han resolt a la tanda de penals. El Brasil-Croàcia ha acabat amb empat a 1. Després, a la tanda de penals, els balcànics han fet 4 gols i els sud-americans només 2. El Països Baixos-Argentina ha acabat amb un empat a 2 i després, a la tanda de penals, els sud-americans han fet 4 gols, mentre que els europeus només 3. Aquest dissabte juguen els altres 2 partits de quarts. A les 4 de la tarda, Marroc-Portugal, i a les 8 del vespre, Anglaterra-França. En bàsquet, el Barça ha perdut 74-75 amb el Villarban francès cué de l'Eurolliga. A la classificació els blaugranes són segons, a 2 victòries del líder, el Fenerbahçe, i en waterpolo ha començat la fase preliminar de l'Eurolliga femenina.
Fins aquí les notícies.
La Judit i el Marc són dos dels protagonistes de Mare de Sucre, de la dramaturga Clàudia Sador.
Sentir-nos útils per fer les coses que moltes vegades es pensa que les persones amb discapacitat no són útils per fer res.
Tinc una veu de soprano, com si fos la Montserrat Caballé.
Antonio Alcántara és educador social vinculat a l'Ateneu Popular de Nou Barris, a Barcelona.
Aquells joves que eren els que no aprovarien, els que no fan cas, els que són els conflictius. De cop i volta te'ls trobes damunt d'unes xanques, fent les malabars.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Cultura i transformació social.
Dissabte a les 10 de la nit.
I al web i l'app de Catalunya Ràdio.
El 10 de desembre, a Calonja, poble de llibres, celebrem el primer aniversari, un any de cultura.
Vols gaudir d'aquest dia tan especial amb nosaltres? Tenim un munt de sorpreses. Música, activitats infantils, signatura d'autors i, esclar, molts i molts llibres.
Del 9 al 11 de desembre t'esperem a Calonja, per molts llibres més.
Més informació a pobledellibres.cat.
So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write?
Existia abans de Madonna, fins i tot abans d'American Pie, però bé, encara que només sigui pel títol d'aquesta pel·lícula no especialment emblemàtica, però sí relativament important per a una generació, podem recuperar aquesta cançó que ara té ja 50 anys, l'ha triat la Sílvia. American Pie, clar. Teach me how to dance real slow.
Jo he fet els deures, eh? Ja saps que remen una mica a la cua, intento trobar coses i hi ha curiositats, eh? D'aquesta cançó del Don McLean, que en realitat no era Don McLean, era Don McLean tercer. No sé qui era el segon, no sé qui era el primer, però en tot cas va dir, jo ja no he de treballar mai més a la meva vida. Amb els royalties d'aquesta cançó ja en tinc prou per sempre.
Això és el que estem somiant molts de nosaltres, Alba, no? O sigui, clavar-la en un moment... Em jubilo, tu, ho deixo aquí, ja està.
Home, tant de bo tenir un hit i ja està, no?
I t'agrada la cançó, per això?
M'encanta la cançó.
Sí?
Totes les versions posteriors també, sí, és molt fan.
I American Pie també.
No tant.
La cinquena millor cançó del segle, segons Song of the Century, que és una gent d'aquestes que col·leccionen cançons i pel·lícules i comencen a fer llistes, no? Com aquestes que han fet que la pel·lícula de la Chantal Ackerman sigui la millor pel·lícula de la història del cinema.
Avui l'Àlex ve polèmic i amb ganes de provocar.
A veure si la tindrem, eh?
No, escolta, jo Chantal Ackerman reverència, però tu diries que és la millor pel·lícula de la història del cinema?
Però és la millor pel·lícula, Ciudadano, què?
No!
És la millor pel·lícula.
Llavors el titular està equivocat. No tindríem que posar la millor pel·lícula de la història del cinema, sinó la pel·lícula que més agrada a aquells crítics que han votat. I punt, i s'ha acabat.
I porten discutint-se des d'abans del programa, arrel de Mantícora, us ho aviso, eh? Sort que estic al mig jo avui. Bé, no us deixeu enganyar, hem començat una mica a la grois, no?, amb aquesta cançó, però avui el programa és fosc, és fosc. I, de fet, ara retrocedirem 7 anys, al 1965, per trobar-nos un cim d'un director que, ai, també està una miqueta en entredit ara mateix.
Oye, de verdad tienes mala cara. ¿Se trata de un hombre? Un hombre. ¿No será que ese chico tan guapo, cómo se llama, se está portando mal? Ya sabes, ese con quien te vi el otro día. ¿Estás enamorada de él? No estoy enamorada. De nadie. Entonces, ¿qué has estado haciendo estos 3 días? Nada. Me quedé en casa. ¡Qué barbaridad! Eso es para volver loca a cualquiera. Tienes que salir, ir al cine, a cualquier parte.
Perquè intentem complicar-nos una miqueta la vida a l'hora d'escollir aquestes pel·lícules i en lloc de Doctor Zhivago, que era doncs, la pel·lícula bàsica del 1965 per entendre'ns, o Somriures i llàgrimes, hem triat Repulsión, de Roman Polanski, el director que ha dirigit últimament El matí amb el Rick, que aquí l'Alba ha tingut el plaer de gestionar en l'àmbit privat.
Gran plaer.
Sí, sí, efectivament. Moltes gràcies per l'entrevista.
A vosaltres.
I hi ha moltes coses a dir d'aquesta revolució. Primer, que quan després arribi el senyor Jaume Figueres amb la tercera entrega de l'entrevista que li hem fet al Gaudí d'Honor, sortirà Repulsió, precisament, perquè això és una cosa fonamental en la història de l'arissatge d'aquest país. Ja ho sentireu. Per altra banda, la gràcia de veure que Tevin de Neuf, un any després de Los Paraguas de Cherburgo, i acompanyat d'una germana que és Yvonne Furneaux. No dic res més. No dic res més, res més.
Res.
Que Carri ve d'aquí, claríssim. Que surt un conill fetus podrit a una cuina que és tot cabeza borradora, també. Que no en vagis mai a un pis de Polanski, perquè trobaràs la semilla del diablo, el quimérico inquilino, a Catherine Greff amb por de ser violada.
Sí, terror immobiliari, no?
Total i absolut.
Terror immobiliari foscor a la finestra indiscreta, però també intentarem posar una miqueta de llum de 12 a 2 a Catalunya Ràdio. El nostre estimat programa de cinema després arribarà a l'audiovisual.
Amb North Rota, Barri i Delerue.
Però abans...
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Va, que queda poc pel que el Mundial acabi i potser recuperarem una miqueta de presència i d'importància a les sales de cinema, tot i que Asbestes ho està petant i me n'alegro molt. I, escolta, desitjo que pel·lícules que passen més inadvertides pel gran públic com aquesta trobin ara el seu moment, també perquè és el moment dels premis i ai, les coses comencen a apuntar de manera...
Dimecres de la setmana que ve sabrem els finalistes dels Gaudí!
Haurem d'estar molt atents, molt atents! I avui, divendres 9 de desembre, som la Sílvia Andrés, l'Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Alba Laguna, Guillem Marí, Diego Monroy... I sí, una setmana més, el nostre convidat especial, Jaume Figueres. Sempre Carlos Bermut i Mantícora, i tenim estrenes en català, i l'Alba ens defensarà una pel·lícula fosca, també molt, molt fosca. I tindrem a Manuel d'Oliveira i el Jaume i videojocs i Pequeña Flor i el Santiago Mitre, que escolta, després d'Argentina 1985 ha tingut temps de rodar una altra. Mira, una que apunta premis, eh? Ja n'ha rescat una aquesta setmana. Al tanto, Alcarràs, que no serà fàcil arribar fins al final. Però, els de la finestra, estem amb vosaltres. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Comencem! Podríem estar tot el programa així, bàsicament, perquè aquest és el so de fons d'una pel·lícula que ja ha esmentat l'Àlex, Cabeza Borradora.
Eres el que difícil d'il·lustrar, perquè realment, déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Mira, diu, Cabeza Borradora és un dels cims de les pel·lis de culte, vaja. Jo diria, no sé si diria el cim, però si no ho és, està molt a prop, sens dubte.
Qui ho diu, això?
El Xavier.
Ah, perquè no ho he dit jo, això.
No ho has dit tu.
Ah, val, d'acord.
Diu, és una pel·lícula amb una atmosfera opressiva i que no et deixa respirar, reunit amb imatges fascinants i amb una escena d'un nadó que fa tremolar. Bé, un nadó, no sabem... Hi ha hagut allò, tanta llegenda al voltant d'aquest ésser. Alba, tu apostes per allò de que és una cria de bé o alguna cosa, deien, no?
Electrocutada i que la feien moure's a base d'impuls, coses elèctriques?
Sí, 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 pot ser això, però en la ment de Lynch pot ser qualsevol cosa, realment.
Diu, una pel·li a reivindicar, ignorada per les televisions i que, desgraciadament, coneix molt poca gent. No ho sé, jo crec que és una pel·li que té una certa imatge, no? D'aquestes que de cop apareixen samarretes de gent insospitada, no?
És una pel·li que va ensenyar a David Lynch a pentinar-se, evidentment, vull dir, va quedar... que, a més, és la pel·lícula favorita de dos directors que realment estan a les antípodes del món planetari, Stanley Kubrick i John Waters.
Uau.
Però és bastant coherent, sí, sí, ho
sí?
veig. Sí, no sé, pot ser, no? Però bé, en qualsevol cas, Repulsió, Cabeza Borradora, en fi, foscor, com hem dit, però bé, també alegria.
Iceberg, run ahead!
Aquesta setmana ens enfonsarem amb James Cameron i els 25 anys de Titanic. Però mentre ho fem, gaudirem d'un vermut i de mantícora.
Es absolutamente terrorífico.
Muchas gracias.
I Noia 203 amb el mestre Figueres.
Aquesta claqueta té història, eh? Té molta història.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Segur que ja heu identificat aquest so o aquesta cançó, l'Alba va fent que sí amb el cap. Ja tens les entrades, Alba, no, perquè no han sortit. Però estàs pendent o què?
Bé, sí, sí, sí. És una opció interessant.
Interessant i única, perquè sí. És que mai havien vingut els The Who a Barcelona. S'ha anunciat aquesta setmana. De fet, el Carles Romero, el gran coneixedor musical del programa, em va dir... Sí que van anunciar dates, però la van haver de cancel·lar per baixa demanda d'entrades. Doncs escolta, no sé. Bé, dimecres...
Has mencionat el Carles?
Sí.
I t'he de dir que hi ha un oient que us dona les gràcies. Gràcies, Carles Romero i Alfons, per humanitzar els YouTube. També els monstres musicals s'equivoquen. Això em tranquil·litza.
Sí, la veritat és que ens va sortir una secció una mica fosca, també, sobre els U2, però bé... Aquesta música sonava Summer of Sam, Alba, recordes la pel·lícula de l'Spike Lee?
Sí.
I, ostres, era una dels millors allò, muntatges musicals / imatges que jo recordo, de veritat. Per tant, escolta,
és
jo
que
sí.
És un dels grans temes del rock, i tant.
I Won't Get Full Again?
També.
Val, sí. També va de conya per acabar, perquè és ideal. Bé,
tindrem-ho la resta del programa?
La resta de la nit. Uri, vull que em punxis Won't Get Full Again, en algun moment, dels Who, això segur. I Pinball Wizard o alguna d'aquestes, vaja. Doncs escolteu, és el que escoltarem la resta del programa, tot i que malauradament per començar hem de donar, doncs... bé, no, seguirem una mica de festa encara, una mica discotequeros.
Però l'home que plora.
L'home que plora.
I que té moltes raons per plorar últimament,
bé,
bàsicament.
És veritat.
Sí o no?
Sí, i això que en els anys 70 semblava que s'ho passava bomba.
Y el primer premio al Fred Astaire de Brooklyn, al hombre que os ha obsequiado con la vitalidad y la dulce pasión que soñabais. Una pareja en gran forma. Stephanie Mangano y Tony Marero. ¡Ahí los tenéis! Vamos, venid aquí, amigos.
¿Qué te dijo el primero, eh?
Habéis dado una buena lección, ¿eh?
Chica, ¿eh?
No seáis hipócritas. De sobra sabéis quién ha ganado el concurso. Y vosotros, mis amigos, sois sinceros conmigo. Mentís descaradamente. Vaya cabreo, ¿quieres?
Tony, les hemos ganado.
Stephanie, todo ha sido un tongo. El jurado no quería conceder el primer premio a ningún puertorriqueño ni a ningún extraño.
Hemos sido tan buenos como ellos, de eso estoy segura.
¿Eso crees?
Sí.
Ai, mare meva, quins sons i quins diàlegs.
Quins pantalons.
Efectivament.
Quins patinats.
Fiebre del sábado noche, que fa...
Ni més ni menys que... Home,
45?
És del 1977, 45 anys aquesta setmana. I què se n'ha fet de Karen Lynn Gorney?
No en tinc ni idea. I t'he de dir, Alba, que a vegades quan sento diàlegs d'aquesta pel·lícula concretament, mare meva, és que és inaguantable. O sigui, és un masclisme, però absolutament recalcitrant. Sí. El Kenneth Branagh havia de fer el biòpic dels Bee Gees, cosa que em feia bastant de gràcia, que el Kenneth Branagh, però s'ha dit precisament ahir que serà la directora d'Estafadores de Wall Street, la Lauren Scafaria. Et convenç, Alba?
No.
No gaire.
No gaire.
Fa més por que una altra cosa.
Més por que una pedregada, com ja fa aquesta pel·lícula. Encara et farà més por, si recordes, hi havia una segona part, que es deia Staying Alive, la fiebre continua.
No la vaig veure.
Saps qui la va dirigir?
No.
La segona part amb John Travolta? No és broma, no és un gag.
No, jo no ho sé.
Sylvester Stallone.
Ah, sí, no,
Wow.
Perdó.
Això mereix
passar la història. Mai Sylvester Stallone va ser conscient que estava ell, tan macho, dirigint la pel·lícula més gay de la història, Staying Alive. Perdó, eh?
Doncs 45 anys de Fiebre del Sábado Noche, deia l'Àlex, l'home que plora, John Travolta. A veure, seriosament, se li ha mort la dona fa 3 anys. Se li va morir Olivia Newton-John, una altra de les parelles. Se li ha mort un dels fills. I aquesta setmana ens ha deixat Kirstie Alley.
Making your way in the world today takes everything you've got.
No em digueu que no se us omplen de records i us venen unes llagrimetes gairebé sentint això. Kirstie Alley, que amb John Travolta bàsicament van fer les pel·lícules allò Mira qui en habla, aquelles...
La 1, la 2, la también i la hora.
I tal. Però jo vull recordar més a la Kirstie Alley de Cheers, sobretot. I
ai, aquesta, la Rebecca.
Aquesta meravellosa parella que feia amb Ted Danson, que consti que ella va entrar a la meitat de la sèrie i sempre amb la dificultat aquesta que va tenir de substituir a l'anterior, però en canvi jo crec que és la que tothom recorda, no? Tu,
sí,
també?
Jo, la veritat és que un dels meus primers records de sala de cinema és Mira quina habla, justament, perquè crec que jo tenia 8 anys o així, els meus pares m'hi van portar i és el que recordo més, no?
I què va passar amb els teus pares? Perquè saps qui em va portar a mi? No és broma. Em va portar la meva besàvia amb la meva mare. I clar, si recordes com comença la peli?
Amb espermatozous.
Amb uns espermatozous. I la meva besàvia va dir... Marxem, nena, això...
I a més, si no recordo malament, els espermatozous estaven acompanyats de la música dels Beach Boys.
Pot ser.
Em va quedar molt gravat.
L'he de repassar algun dia, pobra la meva besàvia, que el cel sia, perquè ara ja no m'ho pot prohibir, però bé.
Saps on sortia El Pueblo de los Malditos?
Sí,
John Carpenter.
Amb Christopher Reeve, ostres, efectivament. Sí, John Carpenter és un dels que li ha dedicat comentari, i el que dèiem abans, que, vaja, sembla que ara només la recorda la gent un cop...
Digues allò que ens has dit abans, de la gent i les... Què es deia de la Kirstie Alley, en realitat, als últims temps?
Que fa molta ràbia perquè és una d'aquestes tantes actrius que al cap d'un temps només han publicat articles de què se ha hecho de, no? Mira cómo está ahora. I llavors, és la crítica simplement al físic i al clickbait, bàsicament.
Vulguis que no, va guanyar 2 Emmys i un... Ah, espera't, i fixa't bé qui la presenta a recollir el premi Tony.
Kirstie Alley, cheers.
I only thank God I didn't have to wait as long as Ted. No, I mean it. I never was an ingenue because I just started too late. And who knows where this could lead if I'd had to wait.
Kirstie Alley presentada pel nen de Solo en Casa, Poca conya,
Macaulay.
Absolutament. Ah, i per cert, cantant en un anunci. Santa Baby. Santa Baby, so hurry down the chimney tonight. Santa Baby, a comfy little sofa for two, light blue. I'll wait up for you, dear Santa Baby, so hurry. Tonight. Feel one. Get in touch with your senses.
Madison espectacular per la colla més indiscreta.
It's Madison time. Hit it. And hold it right there.
Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas.
Sí, modelo criaturas con el ordenador. Monstruos, bestias, bichos raros, todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas.
No modelas personas.
Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo. Hay que tener mucho talento para las personas y yo creo que no tengo tanto.
Ara, em fregu les mans. Pots anar aquí el debat entre l'Alba i l'Àlex. En realitat, als dos els agrada molt la pel·lícula. Però,
molt.
Però no sé... Bueno, doncs aleshores, si és moltíssim, potser sí tant com el Jaume Figueres, que m'ha escrit corrents, dient que havia tingut un xoc, la millor pel·li del 2022, la del Carlos Bermud, i l'Alba ho pot secundar.
Doncs sí, per mi és que Bermud ho ha tornat a fer, no? Des de Magical Girl ha tornat a la incomoditat màxima, no?, que ja tenia aquella pel·lícula, ara amb un tema més que espinós, i per mi ha fet la millor pel·lícula, almenys espanyola de l'any, segur. Amb una mirada única, no? És una manera molt especial de rodar, et fa pensar que l'ésser humà pot ser tant el monstre més terrible i a la vegada...
Una quimera, que era una serp verinosa, mítica,
sí,
que es pot amagar en l'interior dels éssers humans i sortir quan no t'ho esperes.
I a la vegada et fa sentir empatia i fins i tot tendresa pel personatge, no? Són aquests personatges com amb moltes capes que crea ell. I bé, jo crec que també hauria de tenir la nominació a millor pel·lícula, als Goya, però... sent com és l'Acadèmia, ja estic contenta que tingui la de millor director i les dels actors i guió, que són 4 molt importants. I...
Sí, encara ha rescat bastant amb això que dèiem, les nominacions de l'any passat i d'aquest any són, bé, una mica discutibles algunes coses. entre altres coses, que estigui nominat a director i no estigui la pel·lícula, com dèiem, però vaja, dona la sensació que els acadèmics voten a les quatre mateixes pel·lícules gairebé per tot i déu-n'hi-do, no? Però això sí, en el final, que no explicarem evidentment, hi ha una petita discrepància i és interessant perquè jo, precisament, alguna crítica bastant renom en aquest país deia que aquest final li feia dir que era una pel·li molt masclista, en realitat, com la dona només dedicada a l'home. No sé tu, Alba, com ho veus, això.
Sí, no desvalarem res. Mm-hmm. Jo no ho veig així.
Val.
I he anat entenent aquest final a mesura que passava, i la vaig veure a Sitges, no?, i ha passat un temps, i he anat entenent millor aquest final, i només diré que per mi és un final adequat, perquè la pel·lícula són dos personatges, i perquè és una història d'amor, i ja està.
Val.
Bé, a mi m'agraden els finals radicals, però en qualsevol cas això no té més importància, una escena més, una escena menys, la pel·lícula és rodona, i ja està. Dit això, aquesta pel·lícula que no podem explicar de què va ben bé...
Tot sí, i que s'ha dit, eh?
Hi ha però... el monstre que hi ha dins de les persones i cal domesticar la natura, i si tu tens allò a dins, què has de fer? Lluitar amb tu mateix, intentar evitar ser qui ets en realitat? Com ho solucionem? Pots negar el teu deep world? I això és el que deien el Nacho Sánchez i la Zoe Stein al Festival de Sitges.
Que la identidad ahora ya tiene cada vez más caras, y también la identidad está en lo virtual, la identidad está en las pulsiones también que escondes, la identidad está en tu propia intimidad y también en lo que muestras hacia afuera y lo que la gente ve. Entonces creo que cada vez estamos en una época más compleja para saber realmente quiénes somos, creo, y a Julián le pasa eso también, que no puede mostrar también quién es, qué es lo que le pasa, porque claramente, pues bueno, es un deseo socialmente que es censurable absolutamente y no tiene cabida a la hora de poder compartirse.
Sí, yo creo que todas las personas tienen muchas capas y que no todo el mundo, es imposible conocerse al 100% y nadie te puede conocer al 100% porque ni tú mismo lo sabes, o sea, estás en constante búsqueda y en constante aprendizaje de quién eres, es como la gran pregunta, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchas capas y que a nivel social también hay como una gran preocupación de cuál es la imagen que se muestra, ¿no? Que yo creo que hoy en día también con las redes sociales vivimos en un mundo donde todo se ve, ¿no? Que parece que no haya privacidad, pero a la vez sí que la hay. Lo que pasa es que es un constante mostrarse y un constante tener una imagen que guste, ¿no?
I el Carles Bermud, amb molta preocupació per veure com responia a determinades preguntes, què deia i què no deia i com es podien interpretar les seves paraules.
Complicat, sí. Fer una promo d'aquesta pel·lícula.
Delicat.
Considerant el tema de la pel·lícula i les pulsions que sent aquest noi per un nen, diguem això, com a mínim, perquè si no sabran de què parlem, eh? D'on venen les nostres vergonyes? És a dir, de nosaltres mateixos o del que ens rodeja?
Claro, es muy complicado, porque una cosa es el pensamiento original, pero existen pensamientos originales. Estamos condicionados por el mundo y el mundo genera en nosotros pensamientos, ¿no? En este caso en concreto de la condición de Julián, es cierto que en muchos casos las personas que tienen estos deseos son personas que han sufrido cuando han sido pequeños, ¿no? Entonces se suma también un punto trágico, porque todas estas personas que viven con un deseo inaceptable y que ellos mismos les generan mucho sufrimiento, aparte han sido víctimas, muchos de ellos víctimas en el pasado. En general, que también se confunde, pero yo creo que ganas de matar de verdad no tenemos. O sea, es como, pero que haya gente que dice, yo, o sea, realmente voy a planear un asesinato, de coger mañana tal, solo voy a planear, voy a dedicar, disfruto dedicar, planteándome asesinar a alguien tal. Una cosa es la pulsión de te mataría y otra cosa es que creo que no sucede como que haya tanta gente. Si separásemos perfectamente la idea, el deseo, del hecho de la realización del deseo, sería mucho más claro. Pero a todos nos aterroriza encontrarnos con un pensamiento, porque eso existe, los pensamientos intrusivos que son constantes y hay gente que tiene miedo. Hay una serie muy buena, no recuerdo cómo se llama, que está en Filming, y habla de una chica que vive aterrorizada por pensamientos intrusivos. No para de imaginar cómo se fue a sus padres, tal. Entonces, claro, ella le tortura muchísimo porque no puede dejar de pensar en eso, ¿no? Es buenísima esa serie, ¿no? Entonces, claro, ¿somos responsables de nuestros pensamientos? Creo que no somos tan responsables.
I quina és aquesta sèrie?
Jo diria que és Pure, que és una sèrie on aquesta noia que diu, no, és, té pensaments de, s'imagina tots els seus familiars, amics, etc., despullats i fent sexe. Va.
La última cosa, consideren que aquest noi protagonista és un creador de videojocs i consideren que en els videojocs moltes vegades molta gent viu una segona vida, i lo fàcil que és en els videojocs quan no funcionen bé les coses i no van bé, passes pantalla i tornes al començament i pots refer el camí. Això a la vida no és així. I, per tant, és una al·lusió, el comentari que fa ara el Nacho, el protagonista de la pel·lícula, que té a veure una mica amb aquesta fascinació per una cosa irrealitzable en la vida real.
Creo que por mucho que especulemos en qué va a derivar el metaverso, la realidad virtual, no tenemos ni idea. O sea, siempre que nos intentamos poner de cómo va a ser el mundo, nunca lo sabemos. De pronto los chavales dentro de 20 años les da igual y vuelven. No lo sabemos, pero creo que es verdad lo que... A lo que invita, por supuesto, es a crear una realidad alternativa en la que podamos cumplir nuestras fantasías más oscuras. Y la pregunta es que eso puede que haga... ¿Hace un mundo mejor o peor? ¿Mejor y peor? ¿Qué quiere decir? Puede que sea un mundo más inofensivo porque haya menos asesinatos, menos violaciones, tal. Pero es verdad que creo que también se corre el riesgo de crear una sociedad de personajes, de personas más aisladas, ¿no?
La finestra indiscreta a Catalunya Radio.
¿No parecen asustados los del Crown Victoria?
No, se están riendo.
Esos no se ríen.
¿Quiénes?
Los del Country Squire.
¿Qué importa lo que hagan en otros coches?
Es que quiero saber cuánto debo asustarme.
Una altra de les estrenes importants d'aquesta setmana és White Noise, un ruido de fondo, que és la nova pel·lícula del Noah Baumbach.
Història d'un matrimoni francesà.
Efectivament, i que és una pel·lícula de Netflix, però que s'estrena en algunes sales. Imaginem, per tant, allò, intenteu localitzar-les i aprofiteu, perquè sí que és una pel·lícula de pantalla gran, no? Visualment molt, molt, molt treballada. Això sí, si no teniu més remei, el 30 de desembre estarà a Netflix, que ho sapigueu, no? I això és una pel·lícula, Alba, que penseu, estic veient un capítol dels Simpsons, però allò que els Simpsons duren 22 minuts, aquí dura 2 hores i quart, i finalment ja no vaig poder més. Em va acabar traient la pel·lícula, malgrat que em semblava molt brillant en molts passatges.
Els Simpsons són una pel·lícula de catàstrofes intel·ligent, però que dura massa i s'enreda excessivament i que no supera la novel·la original.
Potser és una mica inadaptable, no? També ho he llegit, aquesta novel·la. No ho sé, perquè no l'he llegit, però...
Adam Driver fa d'Adam Driver, Greta Gerwig no fa de Greta Gerwig, com a mínim, i els nens semblen d'una pel·lícula de Wes Anderson, perquè diuen unes coses i són capaços d'inventar...
Aquells diàlegs
no l'estem pintant gaire bé.
Aquells diàlegs del Noah Baumbach tan elevats sempre... No, sí, o sigui, jo la recomano, crec que és una pel·lícula que s'ha de veure, però no és rodona. Però
jo
bé.
En tinc ganes, m'agraden les pel·lis de Noah Baumbach.
Doncs vinga, endavant, i si pots al cine, millor, i si no, plataforma.
3, 2, 1, ignition. Alabad a Dios. El Señor está con nosotros. ¿Qué puede hacerme un simple hombre?
¡Volveré con vosotros!
I posem les plataformes ara, perquè l'altra estrena important d'aquesta setmana, encara que sigui pel morbo que porta amb si, és Emancipation, aquesta Hacia la Libertat, que s'ha estrenat a Apple TV, en priori la seva gran aposta pels Oscars. Sembla que no ha colat després de la bufetada de l'any passat de Will Smith. Bé, és aquesta pel·lícula que semblava que al principi la volien enterrar, ara l'han posat allò com gran estrena.
Que el volen perdonar, no saben com, però el volen perdonar.
Sí.
Tot, és una pel·lícula, clar, que crida molt a la redempció, precisament, no? La història, doncs, de la història real d'un esclau que va escapar de la plantació i va plantar cara, bé, una gran història humana. Dirigida per l'Antoine Foucault, que és un director que va començar amb alguns treballs interessants en el cinema d'acció, sobretot, però que, ostres, des que ha agafat ínfules, que déu-n'hi-do, ens està oferint uns bodris bastant importants, com aquesta pel·lícula, que si la veieu veureu que és una pel·lícula que té una direcció de fotografia d'aquelles que dius, vull fer veure que en sé molt, i no en tinc ni idea, en realitat, perquè és terrible com...
Destrucció!
Sí, no, de veritat, que el Foucault a mi m'ha decepcionat molt els darrers anys.
Jo el vaig entrevistar a Sant Sebastià i fa molts anys que em va decepcionar.
I Will Smith està, sabeu, com una mica com King Richard, allò...
Molta mandra, Will Smith.
Tan pesat, tan intens, tan tràgic. Torna a fer Bad Boys, que és el que millor se't dona. Bé, a banda d'aquesta Emancipation, que evidentment és una estrena important, malgrat tot, que teniu a Apple TV, poca cosa aquesta setmana. No sé si tu eres fan, Alba, d'aquelles comèdies de Disney de Noche en el Museo, o ja et van enganxar una mica gran, no?
Sí, sí, no m'han entrat gaire
bé. No m'has entrat. No. Doncs escolta, suposo que la nova versió animada, que és seqüela d'aquelles, no et tirarà massa, però escolta, la tens a Disney Plus. No sé si t'agradaven aquelles que es deien La búsqueda amb Nicolas Cage, que anava ell cercant tresors, així, aventures... Va, simpatiqueta. Doncs escolta, han fet una sèrie, que ara ell no surt, però també arriba a partir del dia 14. Jo sóc molt fan dels Lakers i, escolta, un documental sobre els Lakers s'ha dirigit per qui? Per Antoine Fuqua.
No,
Legacy.
Què passa?
La verdadera història de los Lakers.
O sigui, crecete multiplicaos, o sigui, directament.
Efectivament.
Ja. Jesucrist, per favor, mata'l. O sigui.
A Movistar, Slayers, que aquí s'ha dit de caza, que és com una mena de Zombieland, però amb vampirs, i, escolta, surt Abigail Breslin, que també sortia a Zombieland, doncs, escolta...
Aquesta l'apunto.
L'apuntes, val. Pinocho, l'has vist ja? La de Guillermo del Toro?
Encara no.
Doncs mira, que ha tingut unes sessions molt, molt estranyes i irregulars.
Sí.
Doncs ja està a Netflix, ara sí que ja la podeu veure. I que, doncs ja està. És que, mira, això és tot el que tenim a la plataforma aquesta setmana.
Mare de Déu. Bueno, però escolta, posa música de Sherlock, perquè aprofitant que ara la Sílvia està aquí, que ja ve a fer els gatets d'aquí un moment, una carta dirigida a ella, perquè el Jaume diu, també dedica la música de la sèrie del Cumberbatch, que tant li agrada a la Sílvia, de David Arnold i el Michael Price. També m'agrada molt, molt. Tant la sèrie com la pel·lícula del 2009. Crec que van ser unes aproximacions a la història del Sherlock que acosten els personatges a un look actual. Look videoclip, com diu la meva dona. Que pot atrapar tant els més grans com els joves, que ja no hi surten la pipa, la gorra i la lupa. No com el Branagh fent Poirot, que per exagerar el mateix, però pitjor, ja hi havia el Ustinov. A més, amb el Niven, la Davis, la Lansbury, la Farrow, el Kennedy... No fotem. Quina destrosa la del Branagh.
Mira, li dono la raó perquè Muerte en el Nilo del Willermin és una de les meves debilitats.
I un que recomana, el Javi. Bueno, me gustaría recomendar una serie, creo que esta no la había hecho aún, de Old Man. Me ha gustado bastante. Un muy buen guión, largas escenas de diálogos, muy buenos diálogos, una gran interpretación de Jeff Bridges, John Lithgow y Amy Brennerman. D'acord?
Molt bé, sí, sí. I escolta, ha arribat la Sílvia i en aquests gatets portem anys parlant d'un tema, doncs escolta, finalment ja estem tocant el tema.
Echo de menos el desierto y también el mar y levantarme cada mañana preguntándome qué maravillosa aventura nos deparará el nuevo día. Esos días son agua pasada. Tal vez, o tal vez no.
Ja ho ha colat. L'actor més antipàtic del món en la saga més mona del món.
Perquè finalment ja el primer tràiler d'Indiana Jones, no sé si l'has vist, Alba.
El tràiler?
Sí.
No, encara no.
No l'has vist? L'has sentit només, val.
Sí.
Doncs res, escolta, bàsicament era aquesta la sorpresa, Sílvia, d'aquí no passa.
Mira, doncs és com si m'haguessis llegit la ment, perquè jo em va passar per un moment, vaig dir, hem de posar el tràiler d'Indiana, però... Ara ja començo amb els meus gatets.
Però escolta, espera, posem-li música.
Ah.
Que si no, ens queda així una mica sosa la cosa.
Oriol, aquí improvisant, l'Andrés. I a James Gunn resulta, Àlex, això va dedicat a tu, que no li tremola la mà, perquè, alerta, mira'm els ulls, allò de mira'm els ojos.
És que en aquest estudi avui és una mica complicat.
Ens han canviat d'estudi, que ho sapigueu.
Que ho sapigueu, estem una mica marejats.
M'agafa torticoli, perquè no puc
més.
I l'Alba està com en un reservat a la tauleta dels nens.
Està en el millor lloc de l'estudi.
Coses de l'aqueductor.
Va, que et faré feliç. Wonder Woman 3 no existirà mai a la vida.
Mira...
Tampoc hi haurà més Aquaman.
No caldria.
No tinc cap problema.
I es complica que el teu amic Henry Cavill faci de Superman.
Bueno,
que et faràs amic de James Gunn.
James Gunn? Bueno, per què va de fer? Què passa?
Perquè es carrega totes aquestes tres pel·lícules.
Fuera!
Meravellós! Va, i ara anem a Prime Video, perquè Mike Flanagan li han fet un regalet al fons que jo diria que és una mica enverinat. Adaptar al cinema la novel·la La Torre Oscura, de Stephen King.
Doncs sí, perquè abans parlàvem de sagues inadaptables, no? Com el White Noise, ja es va intentar amb La Torre Oscura. Creieu-me, m'he llegit els llibres i sempre pensava això. És totalment intraslladable. Imatges, ja ho hem intentat, han fracassat. Mike Flanagan té una nova oportunitat. Escolta, tant de bo aconsegueixi, perquè pot estar a l'alçada del Senyor dels Anells. What's new, what's a cat? Whoa!
I la National Board of Review Names, us tradueixo, una d'aquestes organitzacions independents, molt prestigioses del cinema, alerta per què ha decidit Alex Gorina que Top Gun Maverick és la millor pel·lícula de l'any. Un moment, i Steven Spielberg, el millor director, alerta. Ui.
Top Gun
que les agulles estan anant a la diagonal.
Està descomposant-se, com heu pogut comprovar.
Sí, està feliç de la vida.
Però què s'havien pres?
No ho sabem. Jo, a veure, aquí, a l'Alfons, si Top Gun Maverick fos la millor pel·lícula, feliç de la vida.
Home, jo crec que és la pel·lícula de l'any mediàticament. No dic que sigui la millor pel·lícula.
El blockbuster de l'any.
Sí, 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 clar, però bé, els premis van una mica per aquí, també.
Matt Damon i Cassie Affleck treballaran en junts en una pel·lícula que és The Instigators. Però on està la notícia, Alfons Gorina?
Doncs mira, a banda que Matt Damon i un Affleck tornen a treballar, tot i que diferent, és que la dirigís Doug Liman, que Doug Liman al seu dia va dirigir El Caso Bourne, la primera. Tothom es pensa que són totes del Paul Greengrass, i no, el senyor Liman té un mèrit perquè va convertir Matt Damon en una estrella. Respecte!
I l'última, Àlex Gorina, et va agradar la pel·lícula Election? Alfons, ajuda'm amb això.
Sí, Election, te'n recordes?
Sí, la de les escolars aquelles votant...
Efectivament, ara fliparàs.
Fliparàs molt. Sí. Vols una segona part de la pel·lícula?
Sí.
Ara vindran els fills d'ella, no? Perquè, clar, els nets, millor dit.
No, faran una segona part i la farà Alexander Payne amb Reese Witherspoon, que en aquell moment es va convertir en estrella amb aquesta pel·lícula.
Sí, una pel·lícula que m'encanta.
Sí, està molt bé.
Sí, sí, i jo tinc molta curiositat. Volen allò, què ha passat amb aquest personatge, no? Tots els seus somnis s'han fet realitat, com deia la pel·lícula. Doncs escolta, ho descobrirem ben aviat, això sí, a Paramount Plus.
Debería haber cobrado una pensión de viudedad, una suma sustanciosa.
Oh, es mi Eddie, es una señal de mi ángel.
¿Qué harás con el dinero?
Me compraré un vestido de Christian Dior de París. París.
Ni se de par, ni se navire.
Disculpe, querida, quiero comprar un vestido. Uno de 500 libras.
Se ha confundido de lugar.
Por favor, venga conmigo.
No, no, espere. He ahorrado cada penique de lo que gané limpiando para comprar este vestido.
Re, molt ràpidament, amb algunes de les estrenes, escolta, El viaje a París de la senyora Harris, que és una pel·lícula d'aquestes que diries, una pel·lícula, com s'acostuma a dir...
Pagada per Dior.
Vulgarment i tal, pràcticament, no?, amb Isabel Huppert de protagonista, amb la Leslie Manville, que és una actriu que jo adoro. Doncs escolta, és una d'aquelles feel-good movies que de veritat compro perquè em sembla meravellosa, a banda de que sigui molt maca i molt optimista i molt humana, etc. Té profunditat, té bons personatges, té bones interpretacions, té ritme, per tant, escolta, quan les coses estan ben fetes, estan ben fetes.
Isabel Huppert sempre.
Isabel Huppert, aquí fa com de dolentota, fa com...
Com sempre.
Com, sí, com de Cruella de Vil, no? Però bé, bé, Simón, l'has vist?
Sí, l'he vist.
A veure,
sí, sí.
Ràpidament.
Simón, bé, és un apropament a aquest personatge, no? Simone Weil, una política francesa, va arribar a la presidència del Parlament Europeu, no confondre amb Simone Weil, de la mateixa època francesa, també filòsofa, i bé, una pel·lícula doncs molt correcta.
Una mica llarga, he vist, eh?
Un pèl llarga potser, però que posa bastant d'èmfasi, per exemple, en tot el tema que ella va ser supervivent dels camps de concentració, ho explica de manera força emotiva, i la protagonista a mi em sembla força correcta, i sí que hi ha un tema d'envelliment, o sigui, surt jove, surt gran i tal, que a vegades...
Allò, el maquillatge...
Minyola una miqueta.
Sí, però és Elsa Silverstein, que m'ha fet gràcia recuperar-la, perquè era la germana de Christine Scott Thomas a Hace mucho que te quiero, una gran pel·lícula, bueno, que jo recordo molt. Sí. I bé, em sembla una bona manera de descobrir el personatge. És com que tanca la trilogia, no?, que va fer amb Edith Piaf i Grace de Mónaco, el director, Olivier Dahan. I bé, jo la recomano.
La recomanes? Hem anat a París, tenim una pel·lícula francesa i una altra, que es diu Goliath,
però aquesta,
que s'ha estrenat en català, a més
és
a
un
més.
Tema de coses de la contaminació. Jo prefereixo que aneu a veure Ruido de Fondo, si parlem del tema, i a més Pierre Ninet, què vols que et digui? Si sí, surt no, Pierre Ninet, la pel·lícula falla.
A mi m'agrada France, sí. Però aquí una miqueta peix bullit.
Clar, bé, no, sí. Però hi ha el Guy Lelouch, bé, és un thriller judicial que a mi em funciona bastant, he de dir, és bastant correcte, però escolta, Goliath.
Les
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
La granja de los Harbin estaba a poca distancia de la ciudad y Lucy no regresaría de su viaje hasta el día siguiente. Frank y Estela disponían de toda la noche para estar juntos.
Hem avisat que la nit seria una mica fosca i sòrdida.
O sigui, l'Oient ens ha triat Cabeza Borradora i l'Alba Laguna, El caso de Lucy Harbin, Straight Jacket.
Sí. És que quin principi que estàvem escoltant. És un principi espectacular, bueno, i un final encara més espectacular.
Però m'has meravellat de que te recordis d'aquesta pel·lícula de la Joan Crawford.
Doncs és una pel·lícula que, des de que la vaig descobrir, que ja fa un temps, tinc la imatge aquella de la Joan Crawford assassinant a cops de destral, bueno, que m'ha acompanyat, no? I és una pel·lícula que Joan Crawford ja va fer amb 60 anys.
Bueno, és després de Baby Jane. Exacte. Aquella recta final que sortia Feud, El circo del crimen,
sí,
i
de fet, és una pel·lícula que el director William Castle va fer, sí, una mica seguint l'estela de Baby Jane, i sobretot també de Psicosi, no? Són pel·lícules que
el guió és de Robert Bloch.
De Robert Bloch, exactament.
Clar.
Sí. I Joan Crawford, doncs, torna aquí, no? Una dona poderosa, com sempre, però també mostrant molta vulnerabilitat, molta fragilitat en aquesta història, no?, que és d'aquesta dona, doncs, que una nit sorprèn el seu marit amb un altre i embogeix pilla una destral que tenia per allà.
Estava allà, mira, esperant-la.
Porque yo lo valgo.
I se'ls carrega pensant que la seva filla petita està dormint, però no, la nena ho havia vist tot. I llavors la pel·li arrenca, després, no, 20 anys després, quan ja la Lucy surt del psiquiàtric on ha estat tancada i torna a retrobar-se amb la seva filla, no? I com serà aquest retrobament i com es desenvoluparan uns fets fins a arribar a un final absolutament delirant, però que funciona de meravella.
Però t'estic descobrint la faceta tenebrosa i absolutament còmica de l'Alba Laguna.
Sí. Home, a veure, treballa Sitges, no?
Sí, alguna cosa se m'ha enganxat d'allà, no? Sí, doncs, bueno, és això. Jo la recomano molt perquè t'enganxa des del principi i et manté, i quan arriba aquest final és que ja, vamos, l'adores.
Escolta, i crec, per alguns comentaris que has deixat a les xarxes, que adores bastant aquest seguit d'entrevistes que estem fent amb el Jaume.
Molt, la veritat, les estic seguint amb molt d'interès. Sí.
Ha arribat el moment del tercer capítol, no?, de l'entrevista amb el Gaudí d'Honor, que, per cert, és una persona que adora totalment a Joan Crawford, a Bette Davis i a tots els mites aquells antics, etc, tot i que, en realitat...
Per cert, la pel·lícula de la Lucy Harbin la podeu trobar a Filmin, eh?
Ah, sí?
Sí, cert.
Això li has de dir a l'Àngel Casas, que faci una retrospectiva de pel·lícules de viejas glòries fent papers en la seva decadència d'aquest estil, per l'amor de Déu.
A l'Àngel Sala, no?
A l'Àngel Sala.
A qui he dit?
Àngel Casas.
No, l'Àngel Casas, no! No! Qué fuerte! Bueno, anem a sentir el Jaume Figueres, que l'havíem deixat parlant d'allò que el vent s'endué al Windsor Palace a l'episodi de la setmana passada, i encara el tema tenia una coletilla.
Dobladors de Lo que el viento se llevó en les veus originals dels quatre personatges principals, els saps?
Ostres, sí, clar. Elsa Fàbregas, per descomptat, l'Escarlata, Rafael Luis Calvo com a Red Butler, Elvira Jofre com a Melania Hamilton, i Leslie Howard era l'actor que sempre doblava el Gene Kelly, que era... Em sembla que és Víctor Ramírez. A mi era la senyora Carmen Robles, que era la mare d'una altra actriu, de Maria Dolors Espert, i que era també directora de doblatge, i ajustava doblatges.
Quan vas marxar de CB Films, te'n vas emportar la Ramona Balmanya. Ho dic per citar un equip fidel que després va formar part del segon capítol que ara abordarem, que és el de la història del Círculo A. Els anuncis de fotogrames de columna vertical, cada número de fotogrames era Círculo A, aquesta setmana presenta. Ramona Balmanya, persona a l'ombra durant tota la vida al costat teu, no?
Sí, clar, va començar molt, molt, molt jove a CB Films i va començar com a secretari de direcció, amb que hi havia unes petites incompatibilitats amb altres senyores secretàries més grans i més mandones, per entendre'ns, una mica com la famosa secretària de Mad Men, per entendre'ns i tal. I després va passar una temporada també com a secretària del Departament de Publicitat, i temps després ella va continuar a CB Films, i jo, quan el cercle A va començar a tenir una miqueta de feina, de treball, li vaig suggerir si volia venir a treballar, i va venir.
Mm-hmm. Cercle A, despatx mític a la cantonada de Rosselló i Passeig de Gràcia, damunt de la Punyalada.
Aquest pis era de la família d'Esteve, que encara és la propietària de l'edifici. Al principal hi havia Films Contacto, que era la productora del Jacinto Esteve. Allà hi treballava també Ricardo Muñoz Suay, per exemple, i... Bueno, quan van decidir instal·lar-nos al principal, van fer un disseny, em sembla que va intervenir també en Ricardo Bofill, però no sé fins a quin punt, també. I va dissenyar un despatx super, super comodíssim. He de dir que abans del Passeig de Gràcia havíem estat en un altre despatx al carrer València, però amb quatre trastos.
La idea de fer el cercle, d'on surt? Aquí se li acut la idea de que existeixi una empresa especialitzada en exhibició de pel·lícules en versió original subtitulada, que començarà a actuar al públic del Passeig de Gràcia.
Això és molt llarg d'explicar, eh?
Bueno, és un resum.
O sigui, Cercle A, com a tal Cercle A, no es va inventar de seguida. Va ser quan van coincidir una sèrie de cinemes de versió original que nosaltres programàvem i que tenien la lletra A. El públic no, per cert. No. Atenes, Arcàdia, Aquitània, Maldà, Capsa...
Tots aquests, més endavant Arcadín,
que tots tenien la per allà. Primer la empresa es deia exclusivament FKF, que era Fages, Kirchner, Figueres, que érem els tres socis que portàvem allò. Però com programadors eren molt bons, però com a empresaris eren un desastre, perquè és clar, els contractes que teníem amb els cines eren uns contractes que es podien trencar a qualsevol moment. I quan els empresaris veien que nosaltres com a programadors ens emportàvem una comissió important perquè les pel·lícules eren un èxit, el va dir, escolta, potser ho podem fer això, sols nosaltres, no? I això va ser una mica la trajectòria que va anar. I el de Cercle, ja dic, quan no sé a partir de quin cine dels que es va incorporar, potser l'Aquitània, llavors va dir, escolta, fem això de Cercle. A l'Ars també.
Això comença amb Repulsió en el públic o ja va començar amb Sueños de Bergman, que va ser un temps abans, quan es feia només una sessió a la setmana o només de nit, per començar a obrir camí a la versió original?
Un pre-àrea assaig, perquè Sueños de Bergman va fer doblada. I, de fet, el pont entre aquesta època es va fer Sueños, es va fer El Barón Fantástico, i la pel·lícula pont, diguem, abans del Cercle de Repulsió va ser Noche de Vino Tinto, que el malaguanyat José Mariano es venia a presentar cada nit, venia a presentar. I era curiós perquè simultàniament el Fantasio, que estava a 100 metres, es feia 9 cartes a Berta. I el Nunes tenia el dret de dir, després de venir a ver Noche de Vino Tinto, ve i també 9 cartes a Berta, que també és molt bona. I a partir d'aquí... Tot això de l'art i assaig va començar per gràcies al senyor José María García Escudero, director general de cine, molt cinèfil, molt catòlic, molt respectuós i molt obert a les coses. I aleshores, suposo que d'alguna manera va convèncer el ministre Fraga Iribarne de que aquest cine que la gent anava a veure a Perpinyà com amb ramat, es podia obrir una escletxa aquí també i passar unes pel·lícules en versió original íntegres que donguessin la sensació de més que érem més obert, més internacional. I clar, quan una primera pel·lícula com Repulsió, que per ser un exemple de pel·lícula, tenia molt de morbo, doncs això va ser un èxit fulminant.
Hi va haver el públic, que va començar amb Repulsió,
però immediatament després va obrir el Savoy, que era de Barcino Films, amb De Servant, de Lossi.
Després hi havia l'Estudi Atenes, que va obrir amb Sábado Noche, Domingo Mañana. L'Arcàdia no puc recordar ara mateix.
L'Arcàdia va tenir diverses etapes, perquè abans que el programéssim nosaltres, el programava un altre periodista, que era el Juan Francisco Torres, que en pau descansi, i que feia uns llançaments publicitaris molt bons, també. Quan el vam recuperar, si no recordo malament, la primera que vam fer una pel·lícula es deia L'Alliance, amb l'Anna Carina, i ja no me'n recordo que era el director.
Christian de Calonge. Sí.
Com que la pel·lícula, si no normalment sortia un lloro, van posar un lloro al vestíbul de l'Arcàdia. Uh-huh. I l'Arcàdia va tenir una vida, diguem, d'un públic, no diria més burgès, però sí, per exemple, l'èxit brutal, irrepetible, de l'Arcàdia. Jo diria que molts cines d'aquest país va ser Belle de Jour. Belle de Jour, durant 3 setmanes, va fer el 100% d'aforament. El 100%. I altres pel·lícules sorpresa, per exemple, una pel·lícula que va ser una revelació va ser Sexo, mentires i cintes de vídeo, que havia guanyat el premi a Cannes i tal. I després, amb menys sorpresa, però sí, amb una continuïtat fantàstica, Dersu Fala.
Va haver un cas mític, una pel·lícula oblidada avui dia totalment, que va ser El manuscrito encontrado en Zaragoza, que es va estrenar al públic, on hi sortia un pit. I aquella pel·lícula polonesa que no hagués anat a veure ningú es va convertir en un fenomen de masses per un pit que sortia un segon.
Bueno, doncs això va ser determinant. Com va ser determinant veure el cul de la Brigitte Bardot en Cas de Malheur. La gent va veure el cul de la Brigitte Bardot, ja m'explicaràs, no?
Parlant de coses extraordinàries que em fan pensar immediatament en tu. O molt m'equivoco, o de la teva ment surt la pel·lícula sorpresa, les sessions de la pel·lícula sorpresa, on la gent entrava i hi havia una llista de pel·lícules i votaven i no se sabia què és.
Que no... Quatre sacs. Al vestíbul del públic hi havia quatre sacs amb quatre pel·lícules. Tal, 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 tal. I un dia la pel·lícula sorpresa, doncs el públic havia de votar de aquells quatre sacs que hi havia, el títol allà, i llavors va guanyar, amb gran decepció final, va ser Le Petit Soldat de Godard, perquè va posar pel·lícula prohibida en França. És que era prohibida per tema polític d'Argèlia. I es va fer el Petit Soldat i va dir, ah, bueno, mare.
Uh-huh. Aquestes idees eren un al·licient continu, no? Una excitació, era molt original. Per exemple, sessions de mitjanit de terror a l'Alexis, el petit Alexis dins de l'Alexandra, amb una pel·lícula mexicana que avui dia no passaria del Brigadón de Sitges, per entendre'ns, i que es va mantenir en cartell durant també més d'un any.
La casa embrujada. Les sessions golfes de terror tenien una limitació. Per ordre governamental s'havien d'acabar abans de les 2 de la matinada. Per tant, les pel·lícules, la sessió s'acabava a les 12 o un quart d'una, doncs vinga, posa una pel·lícula que no fos massa llarga. I la primera pel·lícula que es va passar va ser Targets, del Bogdanovich, L'héroe en desulto. Uh-huh. Que, bueno, una pel·lícula estupenda, però tampoc tenia un morbo especial per la gent. Uh-huh. I després, quan va començar l'experiment de la casa embrujada, ja va ser la bogeria. Per exemple, va morir Los cuervos están de luto, el no sé què de cerebros, el comedor de cerebros o algo així i tal. Però va començar a passar que va haver-hi... El públic que venia a aquestes sessions golfes va començar a fer una mica el gamberro. I els acomodadors del cine van dir, escolta, no ens veiem en cor de parar per això. I llavors va fer una programació una miqueta més menys heavy, per entendre'ns.
A l'Alexis també van ser mítiques les sessions 25 duros, 25 pessetes. O sigui, es feia la pel·lícula del dia, però a una hora determinada hi havia una pel·lícula que entraves gairebé regalat, no?
Sessió 5 duros. La primera que es va fer va ser Os Fusis, de Rui Guerra. Unes cues que el Rui Guerra, en sa vida, hagués somiat que una pel·lícula seva faria allò. Unes cues impressionants. La sessió aquesta de les 9 era brutal. I fins i tot van fer uns recitals de cançó a 5 duros amb l'Enric Barbat. L'Enric Barbat, fascinat per aquella fórmula i tal, va dir, escolta, m'agradaria tenir uns dies, ho faríeu i tal, mantenir-lo dels 5 duros i tal. Home, sí, esclar, perquè l'Enric Barbat, ell amb una guitarra i un micro i tal, va omplir.
I amb aquests meravellosos records arribem al final de la primera hora de La Finestra Indiscreta amb una música molt Jaume Figueres, eh?
Home, ell la va ballar amb Quim Novak, doncs deixem que continuï ballant, no? No.